Bon dia, els ajuntaments garrotxins demanen celeritat i concreció a l'Estatut del Món Rural.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En parlem i de moment tenim la mateixa de burocràcia. No ho sé, vull dir, és posar-s'hi. Jo sempre els dic el mateix, vull dir, que vas en reunions i que parles i que farem això i que farem allò, dic, bueno, però ja mentrestant què fem? Perquè mentrestant el que no pot ser és que ho anem complicant encara més, vale? I a vegades estem aquí.
Acabem d'escoltar l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. La Generalitat va anunciar fa mig any que tiraria endavant aquesta nova llei de l'Estatut del Món Rural pensada per donar solucions als micropobles. Com ho veuen, però, els alcaldes de la comarca? Avui els escoltarem. De seguida entrem en més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 25 de març del 2025.
El dia en 4 minuts.
Precisament la majoria d'alcaldes i alcaldesses de pobles petits demanen no tenir la mateixa burocràcia que les ciutats grans. Volen que es tingui en compte la seva tipologia de municipi. L'Ajuntament d'Olot defineix el nou cartipàs pels propers dos anys enmig de crítiques per part de l'oposició. Partits com la CUP o el PSC es van mostrar crítics durant el ple de dijous amb el nou organigrama de govern. També des del consistori olotí continuen estudiant el comportament de la font de les Tries. Admeten que a les zones s'hi fa extracció d'aigua, com en altres punts de la ciutat, i asseguren que si no ha rajat en els últims mesos és a causa de la sequera. Integra i els Mossos d'Esquadra reciclen 13 tones de camises dels antics uniformes per ajudar infants, orfes, fills d'agents del cos. A través de la fàbrica que té l'entitat al polígon de la Canya s'ha fet tot el procés. En esports, Coralí Jou acaba la temporada d'hivern convertint-se en campiona d'Espanya sub-20 als 800 metres. Actualment, l'atleta garrotxina milita per primer any a la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona i ha aconseguit debutar amb l'absoluta. Farem balanç a la K-Pepi, on el garrotxí Àlex Feliu i el seu company Toni González l'han acabada en la seva segona participació a Sud-àfrica en una prova de bicis de muntanya considerada com la més dura del món. La parella catalana ha acabat en 47a posició. I tancarem aquest informatiu parlant del 8è Festival Meandre, que ja coneix la seva data. Serà del 23 al 25 de maig. La temàtica d'aquest any tractarà el fil d'aigua i els recursos naturals. Es farà, com sempre, a Sant Jaume de Llierca.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La pensió mitjana a Catalunya se situa en 1.359 euros al mes de març, un 4,4% més interanual. Les prestacions per jubilació arriben als 1.534 euros a Catalunya, mentre que les de viuditat freguen els 950 euros. El sistema Oliana-Rialp arriba al seu màxim històric 25 anys després d'entrar en funcionament. L'augment de cabal del Segre permet que el segon embassament més gran de Catalunya turbini a ple rendiment. Educació preveu implementar un nou model d'educació afectiva i sexual al curs vinent. Es recolliran aportacions a la proposta inicial amb la voluntat d'assolir un plantejament consensuat. En successos, els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació de marihuana en un xalet de Tarragona i detenen el seu responsable. La policia continua investigant el cas i no descarta noves detencions. En l'àmbit europeu, Brussel·les promourà l'extracció de matèries estratègiques en 7 localitats d'Espanya. La Comissió Europea facilitarà els permisos i l'accés a finançament a 47 projectes arreu del bloc. I negociacions en marxa per la treva Ucraïna, en aquest cas entre els Estats Units i Kiev a l'Aràbia Saudita. Moscou rebaixa les expectatives per a una treva després de 12 hores de reunió amb els negociadors i llança un atac massiu de drons a Ucraïna.
El temps amb Dani Ramírez.
amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Situació encara variable aquest dimarts, però amb una mica més de clarianes a la tarda, algun ruixat més, cota de neu 1.700 metres, i per tant encara estem amb ratxa. De tota manera, de cara a dimecres i dijous, o també divendres, serien 3 dies pràcticament ja sense pluja, amb més estones de sol, temperatures una mica fredes de nit, però es recuperen, i de dia ja un ambient una mica més suau, amb màximes de 15 a 18 graus i puntualment divendres fregant els 20 graus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts, 25 de març del 2025, com sempre en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Els ajuntaments garrotxins demanen celeritat i concreció a l'Estatut del Món Rural. La Generalitat va anunciar fa mig any que tiraria endavant aquesta nova llei pensada per donar solucions als micropobles. Com ho veuen, però, els alcaldes de la comarca ho han respost. A l'alcalde respon d'Olot Televisió. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Fa 4 mesos la Generalitat va anunciar que l'Estatut del Món Rural tiraria endavant. La llei preveu ajudar els municipis petits en qüestions d'habitatge, deduccions fiscals i reducció de la burocràcia. Aquesta última qüestió afecta tots els ajuntaments i alguns alcaldes de la comarca, com el de la Vall de Bianya, Santi Reixac, demana accions concretes, com per exemple en els permisos d'obres, però també en moltes altres qüestions.
En parlem i de moment tenim la mateixa de burocràcia. No ho sé, vull dir, és posar-s'hi. Jo sempre els dic el mateix, vull dir, que vas en reunions i que parles i que farem això i que farem allò, dic, bueno, però ja mentrestant què fem? Perquè mentrestant el que no pot ser és que ho anem complicant encara més, vale? I a vegades estem aquí.
Miquel Palomeres fa més de 20 anys que és alcalde de Sales de Llierca i assegura que la complexitat burocràtica que hi ha avui dia no és comparable ni de bon tros amb la que hi havia quan va entrar a l'Ajuntament. Pel que fa a la burocràcia, assegura sentir-se com els pagesos. Diu que fa falta que l'Estatut es desenvolupi i que es vegi que serveix per algun una cosa.
Estem una mica escaldats amb tots aquests temes. Vull dir, nosaltres el que volem és que es desenvolupi això. Nosaltres estem molt espantats amb la quantitat de complexitat administrativa que tenim en els ajuntaments petits. Se'ns ha multiplicat moltíssim. Fa molts anys que sóc alcalde i la veritat és que al començament no era així. Això s'ha anat complicant i fa que aquests municipis petits ens és molt difícil de seguir. És molt difícil de poder fer tota la feina que ens demanen perquè no tenim mitjans humans.
Josep Reig, alcalde de Tortellà, apunta solucions concretes que podrien facilitar el dia a dia dels ajuntaments petits.
O sigui, nosaltres el problema que tenim als ajuntaments petits és que no tenim una estructura que puguem fer la tramitació normal que exigeixen les normes generals. No? Llavors, si això s'adapta, aquesta normativa ajuda a adaptar a la poca musculatura que tenim els ajuntaments petits, els ajuntaments rurals, doncs ja haurem avançat molt.
L'Estatut del Món Rural inclou 596 municipis de tot Catalunya, 15 dels quals són garrotxins. De moment, segueixen sense veure concrecions d'una llei que els alcaldes veuen bé teòricament, però els falta que es concreti amb aspectes pràctics.
En aquesta línia, la majoria d'alcaldes i alcaldesses de pobles petits demanen no tenir la mateixa burocràcia que les ciutats grans. Volen que es tingui en compte la seva tipologia de municipi. Alguns alcaldes van més enllà i demanen solucions en habitatge.
Una de les principals queixes dels ajuntaments petits és que se'ls tracti per igual als ajuntaments de grans ciutats com Barcelona o Girona. En parlen tres alcaldes de la comarca, Guillem Ballat, Lluís Abel i Miquel Reverter.
I se'ns demana als municipis com Argelaguer, que som 450 habitants, se'ns demana els mateixos papers que Olot o que Girona o que Barcelona. Vull dir que en el fons has de complir, no, un seguit de normatives que els hem de complir tots, que ja s'entén, però clar, nosaltres som molts menys per fer la mateixa feina que se'ns demana.
Enfocar la mirada pels petits municipis i a veure si no entrem en condicions o normatives que també grans municipis tenen.
Però no tenim molts, ni personal, i molts tenen secretari un dia a la setmana. Penso que és una bona llei, però el govern actual s'ho ha de creure fermament.
Demanen simplificació burocràtica. Asseguren que fer més feina burocràtica és fer menys feina pel poble. Alguns alcaldes demanen normatives que tinguin en compte la tipologia de municipi que són. En parla Francesc Oliveres, alcalde de Sant Aniol.
Cada poble sap el que necessita. No tots necessitem el mateix. Clar, que cada poble és diferent. Un poble que no tingui res, només s'hi visqui, aquella gent no necessitaran gaire cosa, ni transport, ni poder que els vagi molestar ningú. D'altres que pobles que siguin més industrials i necessitem carreteres, necessitem que vingui altra gent a treballar.
D'altres demanen que l'Estatut del Món Rural doni solucions reals a problemes com l'habitatge. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
És un drama. Per exemple, el tema de l'habitatge. Vull dir, no és veritat que a Santa Pau no hi hagi habitatge. Vull dir, moltes vegades no parlem, no, cases n'hi ha, però és que les cases estan buides i malmeses. El que nosaltres necessitem és poder restaurar tot el parc d'habitatge que tenim a Santa Pau, i l'Estatut ha de donar una mica solució a totes aquestes coses.
I alguns altres apunten a qüestions concretes com el transport per fer veure que la realitat és molt diferent a les grans ciutats respecte a pobles completament disseminats. Per l'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, hi ha lleis homogènies per a tothom que no tenen sentit.
Se sent, no?, que tenir un cotxe i anar amb cotxe és un privilegi, no és un luxe. En el món rural no és cap luxe, al contrari, el necessites indispensablement. Primera, que passa una teixa, el bus passa 2-3 cops al dia, però passa a la carretera general. I a vegades, si has d'agafar el cotxe i fer 10 quilòmetres per anar a la carretera general, fas 4, 5, 10 quilòmetres més i acabes d'arribar a Banyoles. Vull dir que el transport públic mai funcionarà ni existirà. Llavors, quan sents segons quines bestieses que diuen dels cotxes i del CO2, escolteu, aquí en el món rural això no pot comptar, perquè no és igualtat, és equitat. Vull dir, aquí sense cotxe no vas enlloc, no pots ni anar a treballar.
L'Associació de Micropobles de Catalunya ha lluitat de valent per aconseguir una llei que ha de servir perquè els municipis rurals s'hi pugui continuar vivint, i que a la vegada anar a viure a un poble petit no signifiqui ser un ciutadà de segona per a les grans administracions.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot defineix el nou cartipàs pels propers 2 anys enmig de crítiques per part de l'oposició. Partits com la CUP o el PSC es van mostrar crítics durant el ple de dijous amb el nou organigrama de govern. Les principals novetats que van generar més controvèrsia són la nova regidoria de la llengua catalana i el comissionat del projecte de regeneració del nucli antic liderat per Esquerra Republicana. Informa Natàlia Moreno.
Des de fa uns dies que ja es coneix com queda el nou equip de govern de l'Ajuntament d'Olot després del nomenament d'Agustí Arbós com a nou alcalde. La principal novetat ha estat l'entrada de Vanessa Catalán com a nova regidora i que ocuparà les àrees de formació, talent i ocupació. A banda d'una cara nova, també hi haurà el nou comissionat del nucli antic i l'oficina contra les ocupacions conflictives, entre d'altres. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, destaca que és un moment per marcar prioritats.
És un moment molt important, és un moment per marcar prioritats de l'equip de govern, prioritats d'organitzar-se com a equip de govern i, per tant, avançar-los, doncs, que tot i que es denota una continuïtat del cartipàs evident, doncs, que havíem formulat ja a l'inici del mandat, fruit també de l'acord que hem arribat als dos grups que formem l'equip de govern, sí que hi ha una actualització, hi ha un seguit de puntualitzacions, de prioritzacions que marquen la política que, doncs, que volem encapçalar aquests 2 anys que resten de mandat.
Els socis de govern de Junts, els regidors d'Esquerra Republicana, van destacar que es pretén que sigui Olot. El seu portaveu és Josep Quintana.
Intentar construir una ciutat, i això vaig dir-ho al ple que van votar el nou alcalde, de construir una ciutat perquè els, si som ara 40.000, no sabem ben bé quan som, que tothom pugui tenir una oportunitat, entenguent que les competències que té l'Ajuntament són les que són i els recursos són els que són, i segur que podríem fer més coses i dedicar més coses, perquè aquestes continuen sent les prioritats.
Per la banda de l'oposició, la CUP Olot va ser el partit més crític amb l'equip de govern. Jordi Gasulla, portaveu del partit, va traslladar preocupació envers les polítiques d'Arbós en aquests primers dies de mandat.
Senyor Arbós, li diré molt sincerament, aquests dies moltes persones estem preocupades per la línia política que està escollint. La dinàmica global ens intenta arrossegar cap a discursos més conservadors i menys empàtics, cap a la construcció d'imaginaris excloents, segregats.
Menys crítica, però no del tot a favor del cartipàs, es va mostrar la portaveu del PSC Olot, Marina Alegre.
Podem estar d'acord en la creació de les noves oficines, la nova regidoria de la llengua catalana, però entenem que és la seva manera d'organitzar el govern.
Dels partits de l'oposició més a favor dels canvis en l'equip de govern de l'Ajuntament va ser Activem Olot, representat per Jordi Rubió.
Nosaltres donàvem confiança, un vot de confiança en aquest canvi, no, de, de, l'alcalde. El que no podem fer en aquest ple és votar en contra d'un cartipàs. Evidentment és el nostre cartipàs, no l'hem confeccionat nosaltres.
I qui també es va mostrar en contra, especialment amb la nova regidoria de la llengua catalana, va ser el regidor i portaveu de Vox, Daniel Plana.
Ens sembla també molt bé, no tenim res en contra del català, però creiem que el català ja està prou promocionat, prou emparat, prou protegit, i creiem que més aviat aquesta regidoria s'hauria tingut que dir la regidoria del castellà.
Entre molts aspectes, el nou cartipàs de l'Ajuntament d'Olot haurà d'afrontar projectes socials, educatius i de seguretat en els propers 2 anys abans de les eleccions municipals del 2027.
També en el marc del consistori olotí i continuen estudiant el comportament de la Font de les Tries. Admeten que a la zona s'hi fa extracció d'aigua, com en altres punts de la ciutat, i asseguren que si no ha rajat en els últims mesos és a causa de la sequera. Durant aquest mes de març, la font ha tornat a brollar, tot i que ho ha fet de forma intermitent.
La Font de les Tries ha tornat a rajar durant aquest mes de març plujós després de 2 anys d'intensa sequera. A molts olotins i olotines se li ha fet estrany no veure rajar durant mesos una de les fonts més icòniques de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot, en un primer moment valoraven si podia ser culpa dels crancs americans, però més tard van concloure que la sequera era la principal causa, tal com asseguren que s'ha confirmat amb les darreres pluges. En parla Nil Sellabona, regidor de Protecció Civil i Emergències.
El que els tècnics, fins i tot tècnics del Parc Natural, tècnics de Sigma i d'Hidrogeògraf amb els que ens havíem assessorat, ens parlaven sobretot i ens insistien que aquest era un problema de la sequera, de falta d'aigua, que tenien el convenciment que si recuperàvem els nivells d'aigua que havíem tingut, aquesta font tornaria a brollar.
Des del consistori asseguren que la cascada ha tornat a rajar bé i que les canalitzacions de la font estan correctes. Fan seguiments i cates i continuen amb els estudis per conèixer més i millor el comportament i funcionament que té la font.
El que sí que hem anat fent ha estat fer un seguiment de tota l'estructura d'aquesta font, entendre-la millor, saber com funciona, saber quin és el seu punt de captació, saber un cop captem aquesta aigua, com la conduïm i com la canalitzem fins a aquests sortidors, fins a la cascada, i això és el que estem fent per poder-la interpretar molt millor, conèixer molt millor aquesta font, perquè també ens permetrà a nosaltres poder-hi aplicar unes millors tasques de manteniment.
Admeten que als paratges de les Tries s'hi fa extracció d'aigua, igual que altres zones de la ciutat, però creuen que això no ha suposat mai cap problema.
En aquella zona sabem que hi ha instal·lacions, no?, que tenen ús d'aigua i, per tant, en fan ús, però són instal·lacions també que hem tingut des de fa molts anys que no han suposat cap tipus d'afectació. Per tant, jo ho assimilaria que hem tingut 2 anys de sequera importants i que, per tant, a partir de que puguem recuperar aquesta desitjada normalitat, si més no pel que fa a la pluviometria que ens tenia acostumat la nostra comarca i la nostra ciutat, el que esperem és que puguem recuperar el comportament habitual que tenia aquesta font.
Durant les darreres setmanes la font ha tornat a rajar, en algun moment de manera intermitent i d'altres de forma continuada. Sigui com sigui, molts han estat els curiosos que s'han apropat a veure la Font de les Tries aquests dies, encuriosits per veure quin aspecte presentava.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Integra i els Mossos d'Esquadra reciclen 13 tones de camises als antics uniformes per ajudar infants, orfes, fills d'agents del cos. A través de la fàbrica que té l'entitat, al polígon de la Canya, s'ha fet tot el procés. Es van recollir prop de 19.000 uniformes que s'han utilitzat per a crear gorres, bosses, assuadores, mitjons i altres elements. Els nous productes es posaran a la venda de forma interna a partir del 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.
Els Mossos d'Esquadra han reciclat 13 tones de tela procedents de camises dels antics uniformes del cos per diferents peces de roba. El projecte s'ha batejat amb el nom de Part de la Nostra Pell i el procés de manipulació de les peces l'ha liderat Integra a través de la nau de triturats que té el polígon de la Canya. El projecte d'economia circular que s'ha presentat aquest dilluns al Paraninf de la Diputació de Barcelona, al recinte de l'Escola Industrial de l'antiga Fàbrica Batlló, està impulsat per la Direcció General de la Policia i la Fundació Mossos d'Esquadra. Segons han explicat els responsables dels Mossos, va iniciar-se ara fa 2 anys, coincidint amb el canvi d'uniformitat de tot el cos, després de 40 anys. Es van recollir prop de 19.000 uniformes vells d'arreu del territori i tot el material es va portar a Olot, on es va posar en marxa el procés per reciclar un total de 13 tones de camises blaves. El sotsinspector Blai Ortiz, cap de la comissaria de la Garrotxa, ha explicat que s'han fet gorres, bosses, mitjons i dessuadores, entre d'altres.
I se'ls dona una segona vida amb peces que van destinades als fills orfes dels nostres policies. Peces com la bossa i la gorra. Peces que portaran en cada puntada i cada fil, jo crec que portaran el llegat del treball dels Mossos i Mosses d'Esquadra que cada dia estan treballant per una societat més justa.
La feina de manipular les peces, retirar els botons de les camises, escuts i d'altres elements es va fer a través d'Integra. Posteriorment, Triturats la Canya va encarregar-se de triturar tota la tela i la companyia Tiger va treure les fibres per poder fer nous fils i teixits i confeccionar així les noves peces. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat el valor afegit d'aquesta iniciativa.
Prou important és servir els altres, protegir-los, acompanyar-los en moments difícils, sinó que, a més, el que ha estat la uniformitat que té aquest valor, no? Aquest sentiment per cadascun dels agents que l'han portat en un moment de la seva vida, ara se li dona una vida útil. I una vida útil al servei de la igualtat d'oportunitats, del medi ambient, del reciclatge.
Els nous productes es posaran a la venda de forma interna a partir del 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. El preu portarà inclòs un petit donatiu que anirà destinat a la protecció social dels Mossos i molt especialment als orfes, fills de policies.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts amb Coralí Jou, que acaba la temporada d'hivern convertint-se en campiona d'Espanya sub-20 als 800 metres. Actualment, l'atleta garrotxina milita per primer any a la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona i ha aconseguit debutar ja amb l'absoluta. A nivell personal, Jou té previst marxar aquest estiu als Estats Units a seguir amb la seva carrera professional. Aniol Puigvert.
L'atleta garrotxina Coralí Jou segueix complint somnis i collint els fruits de la feina ben feta. Aquest any va decidir convertir-se en una nova esportista de la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona, un dels clubs més importants a escala mundial. Després d'uns bons resultats, Jou tancava la temporada d'hivern Salamanca, el campionat d'Espanya sub-20, on ha aconseguit l'or i convertir-se en campiona d'Espanya després de córrer els 800 metres amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 23 dècimes. Jou es mostra satisfeta de tot el que està aconseguint, però diu que en estar al Barça i debutar en categoria absoluta, l'atletisme es viu d'una altra manera.
Forces campionats importants, he debutat per primera vegada amb les grans, amb les absolutes, tant en el campionat d'Espanya per a clubs com el campionat d'Espanya individual. És una altra forma de veure-ho tot, allà s'agafa tot més en sèrio i això et fa veure l'esport d'una altra manera.
Després d'acabar aquesta temporada d'hivern, ara toca descansar. Jo diu que els pròxims reptes amb el Barça són ajudar el club en les competicions per equips i que personalment vol arribar als següents campionats d'Espanya i provar de classificar-se per l'europeu. Tot i això, Jou té clar que vol fer un canvi d'aires i marxar als Estats Units a compaginar els seus estudis amb l'atletisme.
A l'agost tinc pensat marxar cap als Estats Units a estudiar i a combinar els esports amb els estudis. Però mentre estigui aquí aquests 4 mesos que em queden, doncs disfrutar-ho al màxim i aguantar la temporada d'estiu aquí durant-ho tot.
L'esportista garrotxina sol entrenar a les pistes d'atletisme de Sant Roc, a Olot. Jou afirma que la Garrotxa és una comarca ideal per fer atletisme per l'entorn natural que té i per la quantitat de quilòmetres de bici carril que hi ha. Ara, el pròxim repte és de cara al juny, quan comença la temporada d'aire lliure i on voldrà provar les distàncies de 400, 800 i 1.500 metres.
De Coralí i Jou passem a parlar d'un altre garrotxina, en aquest cas d'Àlex Feliu i el seu company, Toni González, que han acabat la seva segona participació a l'equip EP Olímpic de Sud-àfrica, la prova de bicis de muntanya més dura del món. La parella catalana ha acabat en 47a posició després de les 8 etapes o les màximes temperatures han estat les protagonistes.
L'equip èpic de Sud-àfrica d'aquest 2025 s'ha acabat i amb ella el patiment i l'esgotament del ciclista garrotxí Àlex Feliu. Aquesta cursa, considerada la més dura del món en mountain bike, hi han participat un gran nombre de parelles, de les quals moltes han acabat abandonant a conseqüència del cansament i l'esforç que suposa. A més, les altres temperatures tampoc han ajudat, ja que la temperatura mitjana amb la qual han participat aquests dies ha estat de 38 graus i on s'ha arribat a més de 45 graus en alguns moments de les etapes. A més, la calor s'ha barrejat amb les tempestes que han caigut i que han provocat que les etapes fossin més perilloses i fortes per als participants. El ciclista garrotxí Àlex Feliu, juntament amb la seva parella Toni González, era la segona vegada que hi participaven i, de fet, l'han aconseguit acabar. Durant les 8 etapes han anat aconseguint consolidar-se entre la posició 40 i la 80. Tot i que no van començar del tot bé, la parella catalana ha acabat les últimes 3 etapes a la posició 40, 43 i 39, respectivament. Feliu explica que segurament serà l'última vegada que participa a l'equip èpic.
Estem contents perquè ha sigut una miqueta dur, molta calor i molta aigua. Però ja estem aquí i us agraeixo molt el suport que m'heu donat. Però no crec que torni.
Per altra banda, qui s'ha emportat la victòria en la categoria de més 50 anys, que és la Grand Masters Men, és la parella formada per el sud-africà Robert Schimm i l'alemany Udo Boels. Així doncs, s'acaba una nova participació d'Àlex Feliu, que segueix trencant rècords a l'èlit mundial del ciclisme de muntanya. Aquest divendres podreu veure l'entrevista amb el ciclista garrotxí al programa La Banqueta d'Olot Televisió a partir de 9:45 de la nit.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada del 8è Festival Meandre ja té data, 23, 24 i 25 de maig. La temàtica d'aquest any tractarà el fil d'aigua i els recursos naturals. Aquest festival ha esdevingut ja una de les principals dates marcades a Sant Jaume de Llierca i té com a objectiu ser l'escenari pels projectes de la vall i la comarca. Ens ho explica tot plegat en Néstor Carvajal.
El Festival Meandre d'enguany ja té data per la seva 8a edició, el 23, 24 i 25 de maig. La temàtica d'aquest any és el fil d'aigua i els recursos naturals. Tal com explica el membre de l'organització del festival, Raül Junquera, Meandre té com a objectiu ser un mirall dels projectes de la vall de Llierca i la comarca.
Però és fer un aparador de crear un escenari dels projectes que estan passant aquí, sobretot a la vall de Llierca i Garrotxa. També arribem fins a altres llocs, aquest any inclús hi ha algun DJ de Barcelona i tal, però que són gent que són de la comunitat, vull dir, no anem a buscar ningú. És molt curiós aquest festival perquè és un festival que es munta sol en el sentit de que la gent vol venir a formar part, baixa els seus catxets, a tothom, des de les food trucks, no? Aquest any com a novetat tenim les tendes, no? Un campament amb tendes.
Durant el festival hi haurà xerrades pedagògiques i ponències sobre l'ecologia, la bioconstrucció i la preservació de la natura, però també activitats com tallers de ioga o la silent disco. La membre de l'organització, Esther Roca, detalla com va ser el canvi que va tenir el festival fa 3 anys després de la Covid.
I fa 3 anys pues, vam posar-nos-hi des d'aquesta mirada comunitària, no? Llavors ja com aquest 2.0, no, del Festival Meandre, aquests últims 3 anys, aquestes últimes 3 edicions, en què s'ha creat molt comunitàriament, col·lectivament, en què s'ha fet com molta força comptar, no, amb iniciatives de la zona, no? Com en Raül, que és també esfèric, no? Però també és Raül Jorquera, no? Com a exemple de persona que treballa a la zona amb consciència i fent coses pel territori, no? I també per la transformació social. No?
El Festival Meandre disposa de la col·laboració i suport econòmic de l'Ajuntament de Llierca, a més de la implicació de Comunitat Meandre, l'Associació d'Idees i Custòdia Verda.
Amb el Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca, que es farà a finals de maig, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 25 de març del 2025. Més informació, com sempre, a garrotxadigital.cat i a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.